Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. A la sessió d'aquest matí del judici contra el procés només ha declarat Rosa Maria Sanz, responsable de recursos humans d'Artiplan. Ha explicat que l'empresa va rebre l'encàrrec del material per a l'1 d'octubre, però que no sabia d'on va venir. Sanz també ha dit que la Guàrdia Civil li va demanar el pressupost del material que havia comissat i ha assegurat que no va veure aquest material perquè estava tapat i que Òmnium Cultural figurava la fitxa de contacte del material.
¿Qui en figurava com a client?
A ver, en la fitxa figurava... como contacto Omnium en la ficha.
¿Había trabajado Omnium anteriormente con ustedes?
Sí, Omnium es cliente de Artiplan desde hace muchísimos años, sí.
¿Había algún algo grabado en sus aplicaciones sobre algún encargo de Omnium para este trabajo, en este caso?
No.
Un cop acabada la declaració de Sanz, Manuel Marchena ha suspès la sessió fins a les 4 de la tarda. Ha estat la més curta del judici i ha durat només 15 minuts. I ho hem sabut fa poca estona. La Guàrdia Civil està escorcollant des de primera hora del matí l'Ajuntament d'Almacelles i el Museu d'Arquitectura i Urbanisme, unes actuacions que estan sota secret de sumari i que mantenen a hores d'ara la zona cordonada i l'Ajuntament tancat al públic. Ens en donen tots els detalls des de Munt FM Ràdio. Pili García, bon dia.
Bon dia. El consistori, a través de la xarxa social del Facebook, ha emès un comunicat on explica que aquest matí s'ha personat a les oficines municipals membres de la Guàrdia Civil amb una ordre per tal de recabar informació sobre diferents expedients antics. Segons el comunicat, l'Ajuntament ha col·laborat des del primer moment i seguirà col·laborant per tal que la justícia pugui fer la seva feina. Les dependències del consistori es troben, a hores d'ara encara, tancades al públic. Els agents de la Guàrdia Civil també han entrat al Museu Josep Mas Dordal del municipi. Almenys ja ha desplaçat 4 dotacions de la Guàrdia Civil, 2 cotxes i 2 furgonetes. Fa 3 anys, en novembre de 2016, els Mossos d'Esquadra també van entrar al consistori presidit per Josep Ibarth. En aquella ocasió, per ordre de la Fiscalia, arran d'una denúncia d'un sindicat i de la formació Almacell per suposades contractacions irregulars.
Gràcies, Pili. Des de Munt FM Ràdio estarem pendents, doncs, d'aquesta informació. Més qüestions. L'Ajuntament de Sallent ultima el projecte NITSQ per reduir el consum d'alcohol i substàncies al municipi. El projecte neix amb la idea que els joves tinguin i vetllin per l'oci saludable. Olga Gili, Ràdio Sallent, bon dia.
Bon dia. NITSQ és el projecte que l'Ajuntament de Sallent vol explotar per disminuir el màxim de consum de drogues entre els joves sallentins. El regidor de Joventut, Jonathan Caro, assegura que la intenció és assolir uns nivells d'alcohol i substàncies gairebé nuls.
El projecte NITSQ és un projecte destinat als joves del nostre municipi, el qual el que busca és assolir uns nivells d'alcohol i drogues gairebé nuls en les festes del nostre municipi.
A més, Caro manifesta que cal treballar amb tots els agents implicats i en un mateix sentit per tal d'assolir els objectius proposats per NITSQ.
Ara actualment estem treballant per intentar conscienciar a tots els agents implicats en les festes del municipi a que treballem en el mateix sentit.
Actualment és un projecte que s'està cohesionant en el grup motor, definint els objectius i fent aliances amb els agents implicats en l'oci per als joves a Sallent. La idea és d'una votació oberta a tota la població de Sallent, en què davant de possibles riscos es van optar per votar a favor d'un projecte com aquest.
Gràcies, Olga Gili, des de Ràdio Sallent. I a aquesta hora, pel que fa al trànsit, ho expliquem que a l'AP7 ja s'han reobert els dos carrils tallat del Papiol en sentit Martorell degut a un accident. Tot i això, encara hi ha 2 quilòmetres de cua i d'aturades. Això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 7 minuts. Avui, dimarts, dia 12... d'aquest mes de març del 2019, i això és el més calent a l'Aigüera, un magazín d'entreteniment que el fem cada dia de dilluns a divendres i que té una durada de 2 hores. I ara és aquell moment que posem en marxa, escalfem ja els motors, el posem ja en moviment, en marxa, el que és aquesta primera hora. Amb una temperatura d'aquestes ideals, 14 graus en 6. Si ens anem fins a l'estació meteorològica de la Clota, això és el que ens marca el seu termòmetre, amb una humitat del 63%. I si anem a la closa del Llop, 14 graus en 7. 14 en 6, 14 en 7, podríem parlar d'igualtat, amb una humitat del 60%. I amb aquests valors comencem aquesta primera hora amb tota una sèrie de continguts que, si els hi sembla bé, els hi donem a conèixer. Després de conèixer els valors i fer la presentació, els hi direm que, com sempre, parlarem del temps. Veurem des del bloc d'en Sergi Corral que ens explica per al dia d'avui, sempre meteorològicament parlant, i també pel dia de demà. Hi hauran d'haver-hi canvis. La primavera sembla que ja, de fet, ens queden ja pocs dies per arribar a la primavera. La primavera vol dir que ja comença a fer-se sentir, a fer-se a buscar espai per dir, uita, ja estic a punt d'arribar, o això pot canviar, això ho sabrem. Potser la paraula comença a manifestar-se. Podria ser que sí. Molt bé, això ja de cares a la setmana que ve. Això vol dir que aquesta setmana que va de l'11 al 17 és l'última sencera d'hivern. Després ja entraríem a la setmana del 18 al 24, que la comencem amb hivern i l'acabarem a primavera. També després del temps, resum de premsa. Què destaquen els principals diaris, com el de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i la Vanguardia? Ho sabrem. I també quina és la fotografia principal, perquè hi ha diaris que en tenen una de principal i després finestretes, que hi ha fotografies que acompanyen a la notícia. Aquí, sempre en el resum de premsa, la principal, tot i que alguna vegada, per la importància que hi ha en aquella portada, també fem algun comentari sobre les altres fotografies. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de què passava ara fa un any, de què en passava ara fa cinc, i per acabar el refrany o la dita o la frase del dia. També personatge del dia. Avui torna aquesta minisecció dintre la secció dels sants aniversaris, notícies i refranys. D'aquí ja irem amb la Montse Hidalgo, amb aquest espai de divulgació econòmica. Avui l'entrevista és a Francisco Jiménez Plano, empresari, professor i coach d'emprenedors. De què ens parlarà? Estiguin atents, que després els explico. També amb la Sandra Balaguer, amb gent amb valors. I avui, el que és el programa, el que és l'enunciat de la secció, comença dient: un llamp fa esclatar l'estàtua equestre del comte Italo Rodari, situada al mig d'una plaça d'un poble francès. I fins aquí, ja està, aquí podeu leer, fins aquí puc llegir. Després continuarem aquesta història i sabrem de què va avui la gent amb valors en Sandra Balaguer. Bé, i tot això per arribar al punt de les 12. Com hi arribarem? També acompanyats de música. Música de la bona, esperem que sigui així, de la que els agrada, i si no, ja saben que no poden fer-ho saber. Molt bé, 11 i 11 és aquell moment que ens posem en marxa i anem a parlar del temps. La previsió tant per avui com per demà ve acompanyada d'un titular que diu: després d'un dimarts molt més calmat, dimecres pot ploure de matinada i després entrarà tramuntana. De moment pluja, jo almenys no sé que n'hi ha sigut. Si n'hi ha hagut, s'ha assecat molt ràpidament. Tramuntana, hem d'estar atents. Tramuntana, doncs, que ahir també va bufar, i veurem si avui com està aquesta situació. Però anem a la seva previsió, que ens diu que hem començat amb un cel variable de matinada i matí, amb alguns núvols baixos. A mig matí s'ha anat aclarint, però al mateix temps anirà arribant núvols prims per ponent. A la tarda i fins al final de dia es mantindrà els núvols prims, deixant un cel entelat. El vent ens bufava a primera hora una tramuntaneta residual que ha anat desapareixent al llarg del matí. Al centre del dia bufarà mitjorn a Garbí força 2-3, calmant a última hora de la tarda. Al vespre girarà un xic de gregal. L'estat de la mar, marejol tot el dia amb àrees d'arrissada. I anem per demà, que aquí sí que veiem un dia molt complet, i com ja en Sergi ens escriu, quatre ratlles, que normalment quan no passa res són dues ratlles, vol dir que si ens escriu quatre ratlles, això vol dir que passaran coses. Per començar, el cel, tapat de matinada fins a mig matí, amb núvols abundants i alguns plosims de tant de matinada com a primera hora. Migdia s'aclarirà, però es mantindran les nuvolades i un panorama força insegur, encara en números d'alguna gotellada. Al final del dia ja quedarà més serè, ambient més fresc durant el dia. En quant al vent, entrarà tramuntana de matinada de força 4-6, al matí bufarà amb força 5-7 i ratxes que poden superar els 70 km per hora. A partir de migdia començarà a mancar fins que a mitja tarda fluixi del tot. Al final de la tarda bufarà una mica de garbí, però a la nit tornarà la tramuntaneta. I la mar, maror de matinada, pujant a forta maror al matí. A migdia tarda baixarà de nou a maror, tràgol de gregal d'entre un metro i un metre i mig d'alçada. Temperatura de l'aire del mar ha fet el canvi. De moment anem de pujada. Recordem que vam arribar als 12 graus, 12 i algunes dècimes, i ara ja anem pujant, i dia d'avui la temperatura de l'aire del mar la tenim a 14 graus. Bé, i així està la situació meteorològicament parlant, i del temps anem a obrir el nostre quiosc personal Allà tenim una sèrie de diaris penjats, d'aquells que estan a la vista de tothom, i com que tenim la portada, els expliquem quins són els principals titulars i també quina fotografia han decidit posar-hi cada diari a les seves respectives portades. Bé, comencem per el diari de Girona. L'esperança de vida dels gironins s'allarga 4 anys i mig més en 2 dècades. S'ha incrementat més en els homes que en les dones i actualment és del 80,30 anys per població masculina de la província i frega el 86 per la femenina. Bé, doncs... Mira, més esperança de vida. 80,30 per als homes. I la població femenina, és que aquí deia primer els homes, les dones, aquí hi ha un xic de... perquè diu que frega el 86%. I la fotografia de portada, hi tenim els germans Roca, distingits per la Real Acadèmia Europea de Doctors. Tota una fotografia molt de colorido. I bé, els germans Roca, uniformats amb aquest uniforme de que sempre els distingeix els doctors, amb el birret, tota la capa, guants de color blanc i portant uns papers. Bé, doncs aquesta és la fotografia de portada per al diari de Girona, del diari de Girona El Punt. I El Punt, la seva portada ens parla, el principal titular de l'1 d'octubre, els Mossos exonoren el Forn del dispositiu policial. Dos comissaris dels Mossos declaren que el conseller Forn no va intervenir en la preparació operativa. Bé, en quant a la petició, sostenen en el judici al Tribunal Suprem que van demanar al govern que desconvoqués el referèndum. I la fotografia de portada barra l'accés a Sa Guarda. Veïns bloquegen el pas de màquines per frenar la urbanització. Aquesta zona de Cadaqués, aquest paratge de Cadaqués, que la població, els veïns, sembla que no hi estan gaire d'acord que allà es faci una urbanització. I aquí és el que veiem, els veïns discutint o conversant, més que discutint, perquè no veiem aquí un aire de discussió forta, sinó conversant amb els... Veig aquí, més o menys, pel que veig, la foto tampoc hi ha de gaire claretat, amb, podria ser un policia o un guarda de seguretat d'allà on hi han de fer-hi les obres, aquí a Sa Guarda, a Cadaqués. Anem a Barcelona, periòdico. El periòdico, amb aquest titular, ultimàtum a Torra perquè retiri els llaços. La Junta Electoral veta les estelades i altres símbols partidistes als edificis públics. Els moderats del PDeCAT acusen a Puigdemont d'aixafar la democràcia interna. Aquest és el titular del diari i a la fotografia l'assalt als memes delata les carències de la tutela. Les entitats critiquen la falta de plans educatius i alerten l'augment d'atacs a nens migrants. I a la fotografia, Mossos i policia vigilant ahir el centre de Castelldefels, que va ser assaltat. Deixem el periòdico i anem a La Vanguardia, amb un titular que diu: Puigdemont va rebutjar la petició dels Mossos per parar l'1 d'octubre. L'expresident va escudar en el mandat popular, segons el comissari Quevedo. Unipos nega que es distribuïssin o es cobressin paperetes de la consulta. I a la fotografia de portada, un país que s'estan passant molt malament, com és Veneçuela, la recerca d'aigua. Un grup de veneçolans desesperats fan cua per recollir aigua d'un canal d'aigües residuals del riu Guaire a Caracas, mentre persisteix l'apagada elèctrica arreu del país. I és això el que ens està mostrant aquesta fotografia de portada, com veiem, doncs, la gent fent cua i alguns altres amb una galleda intentant, doncs, recollir aquesta aigua en un país que A hores d'ara s'ho estan passant molt malament, sobretot després d'aquestes apagades elèctriques que ja fa dies que duren. I per al que fa referència al diari Ara, els Mossos neguen ingerències polítiques per l'1 d'octubre, confirmen l'intent frustrat de dissoldre l'executiu de Puigdemont de celebrar el referèndum i rebaixen el relat de la violència durant la votació i diuen que es preveia resistència passiva. I la fotografia de portada veiem a la façana del Palau de la Generalitat amb el titular 48 hores per retirar els llaços en grocs. El llaç groc que veiem al balcó juntament amb la senyera. I una pancarta que des d'aquí no és llegible, però m'imagino que demanant la llibertat pels presos polítics. Bé, també els titulars del diari es fan ressò de la bomba esportiva d'ahir, que era la tornada de Zinedine Zidane al Real Madrid, tot i que ell havia manifestat que no s'incorporaria al Madrid de seguida, sinó que esperaria que acabés la temporada, però sembla que la cosa va tan malament que no han pogut esperar i Zinedine es farà càrrec a partir d'avui de la plantilla del Real Madrid. També se'n fa ressò a la majoria dels diaris catalans. A part també dels diaris esportius. Bé, això és el que ens dona de si el resum de premsa abans el temps i ara és el moment de posar-hi música, com sempre. Els dimarts viatgem fins als anys 80. Aquestes dues últimes setmanes, degut al Carnaval, una setmana i l'altra el Dia Internacional de la Dona, doncs primer vàrem posar música de Carnaval, la primera que escoltàvem, i aquesta setmana passada era música amb veu femenina. Ara sí que ja recuperem aquestes cançons dels anys 80 i anem amb aquest Manuel Raquel del grup Tan Tango, aquest grup de Badajoz, que en cançons es va anar fent mica en mica un lloc dintre aquest panorama musical dels 80.
Cuando llegó era un niño delicado, no quería marchar jugando en el descampado, era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Él un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó. Siquiera el primer invierno volando sobre un tacón. De las redadas huyendo. La última vez que le di nos fuimos a emborrachar. Debajo del maquillaje no pudo disimular un cierto pudor antiguo y al fin un poco de paz. Sin decir adiós, sin un grito ni un lamento, creo que va contento. See you.
Són els Tam Tam Go amb aquest Manuel Raquel. Una d'aquestes cançons que es varen donar a conèixer a aquest grup de Badajoz. N'hi ha d'altres també que ja anirem escoltant perquè va ser un dels grups que van trencar un xic amb l'estil d'aquella música electrònica que tant es va portar als anys 80. 11 i 26 minuts, continuem aquí el més calent a l'Aigüera i és aquell moment que anem a fer 5 cèntims. Cada dia la Montse Hidalgo ens porta una secció diferent i el dimarts és la de divulgació econòmica. I avui entrevista a Francisco Jiménez Plano, que és un empresari, professor i coach d'emprenedors. Acaba de publicar el llibre Del fracaso a la reivindicación, on relata en primera persona la seva experiència. Tot això, doncs, que ens ho porta l'amor en aquests 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Emprendre, muntar una empresa i fracassar. De quina manera s'ha d'afrontar el repte del futur professional? Avui volem fer 5 cèntims sobre la capacitat de reinventar-se, del fracaso a la reinvenció. Francisco Jiménez Plano, benvingut, què tal?
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Vostè és mentor d'emprenedors, empresari, professor, coach. Quan li pregunten a què es dedica, què diu?
Doncs la veritat és que em costa molt definir-lo perquè sí que sóc una mica polifacètic, no?, com pots veure. I sobretot el que me gusta, el que m'agrada és disfrutar moltes coses per les que tinc curiositat i que els hi dedico molt de temps, però al final trobo també en tot això que faig molta satisfacció.
Què li va passar?
Bueno, la novel·la recull part de la meva experiència, no? Jo crec que aquests últims anys hem viscut al món empresarial, al món dels emprenedors, moltes dificultats per motiu de la crisi. Jo volia recollir aquesta experiència en un llibre que pogués servir a altres persones per reflexionar sobre la seva pròpia vida, sobre com afrontar l'adversitat, els reptes que la vida et posa per davant, tirar d'aquesta capacitat que té tot el ser humà de resiliència, de sortir endavant ante qualsevol situació. I això és de lo que parla la novel·la. Recull aquesta experiència personal de rebre una notícia i a partir d'aquí adonar-te que 15 anys de la teva experiència, de la teva dedicació com a emprenedor, levantant una companyia que havia crescut per diferents llocs a l'arrere del món, doncs no és viable, no? I aquesta experiència és una experiència que, per diferents motius, he pogut compartir amb altres emprenedors que han format part també del meu entorn i molt concretament del meu entorn professional a Barcelona. I, bueno, la novel·la parla de tot això i de com es viu d'una manera molt personal, com fer un camí de reflexió i de reposicionament personal en el món professional, però sobretot com viure-ho al nivell personal i reinventar-se per afrontar els reptes d'aquí endavant, no?
Utilitzem de manera inadequada la paraula fracàs quan una empresa o un negoci posa fi a l'activitat?
Jo crec que sí, perquè de fet ni l'èxit ni el fracàs existeix. Al final, èxit i fracàs és el resultat de les nostres accions. El que passa és que ho visquem d'una manera emocional que ens fa o sentir molt bé perquè hem aconseguit alguna cosa en referència a unes expectatives o molt malament perquè no les hem aconseguit. Llavors, jo crec que això que diem fracàs no és més que l'experiència de que algo no ha funcionat i com que no ha funcionat, tenim la possibilitat d'aprendre. Aquest aprenentatge jo crec que és fonamental per poder continuar a la vida personal, a la vida professional. De fet, estem, diguéssim, fracassant i aprenent des de que som petits, no? I quan som molt petits intentem posar-nos de peu, aixecar-nos i cauem, no? I ens tornem a aixecar. O sigui, això és algo que fem al llarg de tota la vida, no? Jo crec que, a més, en la cultura llatina en la que nosaltres vivim, si la comparem amb l'experiència del fracàs, si ho comparem amb la cultura anglosajona, sobretot al món dels negocis, és molt diferent, no? Si tu falles aquí, segurament la gent et veurà com, diem, un outsider, no? Com algú que ha fracassat i algú que potser no és digne de confiança, no? Mentre que a la cultura anglosaxona, qui ha arriscat i ha fracassat és algú que primer que demostra és valentia, no? I a partir d'aquí, el que atrau és molt respecte per part de la resta de la gent, no? I confiança, perquè és una persona que, a més d'arriscar, torna de nou i s'aixeca i es posa de nou a caminar. Jo vaig fer un programa a l'MIT, Entrepreneurial Master Program, i el 80% dels speakers, dels professors que vam tenir, eren emprenedors. I la majoria d'ells havien fracassat no només una vegada, sinó diverses, no? I havien aconseguit reconstruir tota la seva vida, tot el seu patrimoni, tot, diguéssim, el seu prestigi, no? I això aquí és molt més difícil. Això aquí és molt més difícil. I per mi el missatge que jo crec que hem de donar és que quan algú, diguéssim, fracassa, és perquè primer ha tingut èxit. Si no, un està en el camí d'aconseguir aquest èxit, no? I crec que precisament és de valents i un s'hauria de sentir orgullós de caure, d'aixecar-se i de continuar caminant.
Li anava a preguntar què és l'èxit empresarial.
Bueno, l'èxit és el que els demés diuen que és èxit, no? Jo crec que, per lo que deia, al final només és el resultat d'algú que hem fet i que, d'acord amb unes expectatives, a més és reconegut pel resta, no? Jo crec que ni amb l'èxit ni amb el fracàs hem de prestar molta atenció. Simplement hem de continuar endavant, marcant-nos reptes i objectius que siguin ambiciosos, no tant pel que suposa aconseguir-los, sinó per l'impacte que podem aconseguir, sobretot a la societat, no? Al nostre entorn. Jo crec que el més important és que allò que fem tingui sentit, que doni sentit a l'esforç que posem, que tingui impacte en les persones i en la societat en general, i per mi això té molt més a veure amb l'èxit que amb altres moltes coses que podríem considerar-se com tal.
Llavors, hauríem de planificar els objectius professionals per anar superant les dificultats?
Jo crec que un sempre s'ha de fer un plantejament de carrera, no? On et voldries veure d'aquí a 5 anys, d'aquí a 10 anys, i tractar d'alinear les teves accions i, diguéssim, d'una manera també de manera massiva, perquè tot costa un esforç, tot suposa un esforç, i crec que un ha de tenir molt clar on posa l'energia, on posa el seu temps, perquè al final tot això és limitat, no? I com que tenim moltes coses que fer, molta gent amb la que prestar atenció, passar temps, dedicar temps, crec que tenir una idea molt clara de què és el que vols, quins són els reptes que vols afrontar, quins són els objectius que vols aconseguir, doncs és molt important, no?
En el món dels negocis, el que compta són els diners?
No, no sempre, no sempre. És només una part. Jo crec que els diners són la conseqüència del que fas, no? I abans deia que si tu fas algo que t'impacta, que soluciona un problema, que soluciona una necessitat, que aconsegueix construir una comunitat de clients, però no només de clients, de proveïdors, d'accionistes, d'empleats, no? De col·laboradors, jo crec que primer estàs tenint ja èxit i que això va per davant dels diners, que probablement serà la conseqüència de que tot això funcioni.
En aquest món de l'emprenedoria, de vegades es parla de que per reinventar-se bé has de fer un gir. Persistir en el mateix camí, en el mateix negoci que potser ens ha fet ensopegar, no és una bona idea?
Bueno, depèn, no? La reinvenció a vegades és un canviar de camí, és un mirar cap a un altre costat i fer algo nou, i a vegades és canviar la teva manera de pensar, no? Podes estar fent el mateix, però potser ho estàs fent d'una manera inadequada, no? El teu mindset no és l'adequat per, diguéssim, avançar en aquella direcció. Per tant, jo crec que les dues coses són possibles: canviar, tornar, girar cap a un altre costat, plantejar-te un altre repte, quan veus que el que estàs fent no funciona o de la manera que lo estàs fent no funciona, i l'altra manera és repensar com estàs fent les coses per canviar la manera de fer-ho.
No sé si li hem posat massa responsabilitat a això de l'emprenedoria i si tothom està preparat per ser emprenedor.
Jo crec que sí, que tens raó, que se l'ha posat massa l'accent a lo d'emprendre, perquè bueno, també no deixa de ser una sortida que molta gent amb qualificacions i amb bones idees doncs, pot trobar per, diguéssim, sortir d'una situació a lo millor en la que no t'hauries vist, no? No t'hagués agradat veure't i has d'emprendre o has de fer alguna cosa amb la teva vida professional, no? Però jo crec que s'ha sobreestimat. Jo recordo fa uns anys que donava alguna conferència en l'IES amb alumnes de l'MBA sobre emprenedoria i jo els deia que, bueno, que s'ha de tenir alguna cosa, no?, per emprendre. Jo tinc molts col·legues, molts amics que són directius i que mai es posarien a emprendre perquè ni és la seva voluntat ni tenen el perfil, no? Si busques seguretat, segurament no és el que hauries de fer i ja n'hi ha moltes coses, no? Per tant, has d'assumir que emprenent tens un risc, has de saber gestionar-lo, has de poder gestionar emocionalment el que tot això suposa, i no tothom ni té el caràcter com per a emprendre, ni potser té la formació per fer-ho, no?
Francisco Jiménez Plano, moltíssimes gràcies, un plaer.
Doncs moltes gràcies.
5 cèntims.
El més calent a l'aigüera.
Era el que ens portava la Montse Hidalgo aquests 5 cèntims amb entrevista a Francisco Gómez Jiménez Plano. Jiménez. I abans d'anar a la gent amb valors, irem a la música. Ja fa temps, no pas gaire, que es van treure una sèrie de llibres que parlaven d'EGB, amb el títol de Jo fui a EGB. D'aquí també se'n va fer uns recopilatoris de cançons que s'escoltaven en aquella època dels que havíem anat a EGB, jo ja m'incluïc, des de primer d'EGB fins a vuitè. Després, si volies continuar estudiant, o bé anaves a FP o anaves a fer el BUP i el COU. Hi ha una sèrie de cançons que es van escoltar durant aquelles èpoques de l'EGB, sobretot també molt anys 80, anys 70, alguna dels 60. Però bé, anem a escoltar, avui escoltarem més ben dit, cançons d'aquest treball discogràfic que diu Las 101 canciones de EGB. Una d'aquestes era la de Presuntos Implicados, amb aquest Alma de Blues.
Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de mujer. Acaricia una oración.
Alma de Blues amb presuntos implicados a l'època que hi havia la Sole Jiménez. 11:44 minuts, és a dir, a punt d'arribar a 11:45, i és aquell moment que anem menjant amb valors. Havien llegit, i torno a començar, per l'anunciat d'aquesta secció, que diu el següent: un llamp fa esclatar l'estàtua equestre del contra Italo Rodari, situada al mig d'una plaça d'un poble francès, i aquella mateixa nit un rodament desconegut s'enfila a la columna amb l'objectiu de quedar-s'hi tot el temps que li permetin. Aquest és l'inici de l'estilista Amsterdam, un al·legat sobre la llibertat, la convivència i la lentitud. Una història de Uri Costa. Tot això a Gent amb Valors.
En xarxa.
Valors a l'alça.
Un llamp fa esclatar l'estàtua equestre del comte Italo Rodari, situada al mig d'una plaça d'un poble francès, i aquella mateixa nit un rodamont desconegut s'enfila a la columna amb l'objectiu de quedar-s'hi tot el temps que li permetin. Aquest és l'inici de l'estilista, ara m'he anat jo cap allà, un al·legat sobre la llibertat, la convivència i la lentitud. Qui ens ho explicarà millor i qui m'ha mirat amb cara de voler-me fulminar és l'Uri Costa, que és l'autor i avui ens acompanya. Com estàs, Uri? Perdona, perquè se m'ha anat completament la vista, eh?
Hola, gràcies per convidar-me. No et preocupis, perquè...
No sóc la primera,
No ets la primera, exacte. No ets la primera i és una cosa que bueno, fa somriure.
Mira que m'havia mirat i llegit vegades, la portada, però...
Li han dit equilibrista, li han dit estilita, o sigui, estilita és com es diu, li han dit, no, elitista, també.
Elitista.
Però és normal, perquè és una paraula, la idea de l'estilita, la figura de l'estilita és una figura desconeguda. És a dir, no és desconeguda, perquè és una figura històrica, però la gent potser no la tenia present, no? I aleshores, quan no tens present algun concepte, doncs a vegades és més difícil de fer-te el teu, no?
De fet, és una figura que tu recuperes, que és el segle V, si no m'equivoco.
Sí, exacte. Els estilites eren monjos cristians, van aparèixer a l'inici a terres de Síria, al segle V, i eren, diguem, místics, volien apropar-se a Déu, i per aconseguir-ho doncs, pensaven que potser una columna estava més a prop que la resta de mortals, no?
Per tant, potser una mica d'equilibristes i d'elitistes sí que tenien, eh?
Segurament, segurament.
L'estilita del teu llibre mai revela clarament el seu missatge, però ja que tenim aquí tu, que ets l'autor, potser ens pots donar alguna pista per dir-nos què ens deixa de llegat, com a mínim, o què hem d'aprendre.
A veure, a mi, jo he intentat com a escriptor, com a autor d'aquesta història, intentar, com deia Eco, no? que Umberto Eco, no? que deia que els llibres són 50% de l'autor i 50% del lector. No? Aleshores, la meva idea era una mica explicar bastant l'essencial, perquè cadascú fes la seva pròpia reflexió. No? Aleshores, l'altre dia l'Eloi Fernández Porta, el pensador, a la presentació que vam fer, deia que li agradava que des del llibre, des de l'autoria del llibre, no es moralitzés. No? Jo he intentat fer això, he intentat explicar una mica la història. Evidentment hi ha un punt de vista, no? Però una mica com també una mica la manera que es fa Homer, no? A la guerra de Troia, no? On et parla dels grecs i et parla dels troians, també, no?
Queda mogut a tu, Uri, a recuperar aquesta figura?
La curiositat, probablement. És a dir, no és que em mogui res, és que un dia sent una mica curiós, passant pel costat del Museu d'Història de la Ciutat, apareix davant meu a l'aparador un llibre sobre els estilites, precisament, del segle V, un llibre que recollia, diguem, el testimoni escrit de persones que eren contemporànies, no?, a Simeó i a Daniel. I aleshores, com moltes vegades això va molt bé i és diguem, una manera que tinc de fer també, de vegades llegir coses diferents, no? És a dir, si llegeixes sempre el mateix, no t'obres, no? És una mica aquella bombolla de la cara parlant a internet, doncs també ens la fem nosaltres. Aleshores, la idea era una mica, doncs això, investigar una mica per curiositat.
Tu creus que fa falta una mica aquesta figura en l'actualitat? Perquè el teu protagonista, dèiem que s'enfila una columna, s'hi queda fins que pugui, i ell va observant, va contemplant. Ens falta aquesta capacitat de contemplació?
Jo crec que sí, no? És a dir, a veure, si nosaltres... Hi ha tres tipus de mirada, a vegades, no? Quan tu dius què fas, no? El món, una idea podria ser la de veure el món, no? Aleshores, tu el que estàs fent és veure, viure, no? Una mica a la manera que podria ser d'una forma més animal, més sensorial, no? Després, jo crec que quan poses la mirada en algun lloc, no? Quan aquesta vista la situes, la focalitzes en algun lloc, comences a mirar, no? És a dir, comences a entendre. I després la contemplació, almenys pels místics cristians, el que fa és una mica t'ajudar a comprendre el món, no? O sigui, jo situaria aquests tres nivells, o almenys és el que diuen els que en saben molt més que jo, no? Aleshores, evidentment, aquesta comprensió del món, sobretot jo crec que el que fa és que li treu, perdona'm, li treu al teu estar al món a aquell moment historicista, no? És a dir, aquell moment on les circumstàncies, tot el que vius, ja no és tan important, no? I aleshores entres, diguem, al que seria l'essencial, per dir-ho d'alguna manera, no? Ho han dit molts que ho han experimentat, vull dir, al llarg de la història, i jo crec que són sentiments que li diuen inefables, no? És a dir, que es fa molt difícil d'explicar en paraules, no? Jo he intentat explicar-ho molt humilment en paraules, no? Que podia sentir algú que tingués aquesta capacitat de contemplar el món i per tant, de comprendre'l, no?
També és una mica un testimoni, d'alguna manera, des d'allà dalt d'una columna, va veient...
Sí, la gràcia una mica del llibre també no és només la figura de l'estilita i del que posem a dalt de la columna, no? És a dir, del que nosaltres com a societat posem de valor, no? Precisament, ara que estem en aquest programa
lligat,
que es diu Valors en alça, sinó que també és com reacciona la societat, no? Davant d'aquesta figura i sobretot també com reacciona l'alcalde del poble, que és qui ha de decidir, perquè a més té la majoria absoluta dins del Consell Municipal, doncs ha de decidir si permet aquesta persona, que és desconeguda per tothom, si el permet deixar-lo, no?, viure en aquella columna. No?
Una altra reacció que no falta, i tu d'això en saps bastant també perquè ets periodista, és la reacció dels mitjans de comunicació o el ressò que se'n fan. Ens limita? La societat, a nivell mediàtic, ens limitem nosaltres?
No entenc el que vols dir, com si ens limitem. És a dir...
Si tu creus que hi ha una mena de límit que ens posi els mitjans, o al contrari?
No, els mitjans no jo no crec que es posin límits. El problema dels mitjans avui en dia, jo diria, el gran problema que tenen és que han perdut és una mica el que es veu a la pel·lícula Vice, no? És a dir, abans els mitjans, doncs això, com el mateix que parlava de la història d'Homer, no? Amb les dues parts de tots els conflictes, no? I ara els mitjans, em penso que va haver-hi una llei a Estats Units, que no recordo el nom, però que va permetre que ja no era obligatori parlar amb les dues parts de qualsevol cas, no? Mm-hmm. I així és com neixen, doncs, les Fox News i, no? I no les fake news, no? Sinó les Fox News, no? Que és diguem, un mitjà de comunicació clàssic avui en dia ja del que és la dreta nord-americana. I aleshores, doncs, això provoca que al final els mitjans de comunicació a vegades els veus com que no t'expliquen la realitat o no t'ajuden a entendre la realitat, sinó que t'expliquen només la realitat que ells volen veure, no? I això a vegades, doncs, jo crec que va en detriment de tot, no? De la democràcia, del benestar, de la manera de viure. No ho fan tots, evidentment. Alguns ho fan més, alguns ho fan altres. Alguns ho fan només amb temes que els afecten en algun tema, no? I els altres, doncs, no... Bueno, jo crec que és un dels grans errors que hem comès com a societat, no?
Ser tan mediàtics, potser, no?
Bé, no sé com ho explicaria, no? Però és complicat perquè aleshores, doncs, tot passa per allà, a més, no? I a vegades es fa difícil conviure, no?, amb això.
Creus, Uri, que convertim avui dia qualsevol cosa en pur espectacle?
Això segur, perquè l'espectacle ven, perquè les històries venen, perquè els relats venen, i aleshores l'altre dia ho comentava, no és la frase típica, no?, del periodisme, no? La notícia no és que un gos mossegui un home, és que un home mossegui un gos, no? I en aquest cas, doncs aquest fet disruptiu, no?, doncs crida l'atenció de tothom. També és normal, ho trobo normal. Jo seria el primer que aniria a demanar una entrevista amb l'Estilita, no?
Aquesta Estilita teu, si parlem de format, si em permets, té un format potser més de conte que de novel·la.
Se li diu, diguem, per la quantitat de paraules que tu inclous dins el que seria el llibre, tècnicament se li diu novel·la curta, no? Una novel·la, no? Però sí que té un aire de conte o de faula, també han dit, no? A mi em serveix la història de l'Estilita i el que passa una mica per explicar també el món actual, no? I també per explicar el que significa governar bé, no? Vull dir, per exemple, no? Vull dir, ara tindrem eleccions municipals, no? Jo em pregunto què farien els alcaldes,
més,
no? Exacte, no? Però hi ha 800 nous alcaldes, hi hauran què farien els alcaldes de Catalunya si se'ls hi plantegés l'oportunitat de poder decidir si deixen que l'Estilita es quedi allà dalt de la columna o no, no?
Com ens hem de quedar després de llegir-lo? Com vols que reaccionem els lectors?
A mi m'agradaria que el llibre, que la història fes pensar, evidentment, sobre el món d'avui, fes sentir, també, i ho he explicat de la manera més bonica que he pogut, no? Per tant, espero que deixi un bon regust de boca i, sobretot, que ho vulguis compartir, és a dir, que si algun dia doncs, els lectors que l'han llegit li demanen escolta, quin llibre en compro, quina història està bé, doncs digui, oh, mira, doncs, l'Estilita no està mal, no?
Què ens queda per explicar, Uri? Portes una llibreta, vens molt ben preparat.
Això va molt ràpid. No, perquè a vegades quan tu escrius no saps per què escrius, no saps exactament per què has posat aquella... Exacte, al final et connectes, no saps a on, suposo que et connectes amb tu mateix i escrius i fas una destil·lació del que ha sigut el teu aliment vital, no? Els llibres que has llegit, les experiències que has tingut, i aleshores, doncs, tot això ho col·loques en una història i aleshores quan et planteges, ostres, no? Jo he sigut periodista també, i et planteges, ara em tocarà explicar per què he escrit aquest llibre, no? i aleshores t'armes d'una llibreta i comences a escriure i a justificar-te tu mateix, que també té un punt estrany, no? Vull dir, al final la literatura ha de ser així, lliure, no? Que surti el que surti i després, evidentment, hi ha una feina, no? Perquè acabi tenint cert sentit, no?
L'Estilita, Uri Kostak, moltíssimes gràcies per venir a Valors a l'Alça. T'ho agraïm moltíssim. Que vagi molt bé. Et seguirem de prop.
Moltíssimes gràcies.
És Antonio Flores, el recordem amb aquest tema, Gran Via, gran compositor amb cançons com Pongamos que hablo de Madrid o que Gran Via i tantes altres. I amb ell hem arribat al punt de les 12, el moment de començar ja la segona hora que ens portarà fins